Bueno, soy el cocinero Andoni Luis Aduriz, vengo de San Sebastián y bueno, quería dar un saludo muy fuerte a todos los amigos de Parada y Fonda.
És sintonia de Parada i Fonda, sintonia de gastronomia, sintonia de bona cuina per excel·lència. És sintonia que us proposen els propers minuts, fer un repàs d'aquelles activitats gastronòmiques que es duen a terme aquests dies a casa nostra. I també, en els primers compassos, parlar de producte i de gastronomia, de cuina, amb els naps i gols, amb Iolanda Bustos i Jordi Ávila. Avui parlant de la coca de recapte o de la pizza, què va ser primer, l'ou o la gallina. D'això en parlem avui aquí a Parada i Fonda. I felicitarem també a Quim Caselles de l'hotel-restaurant Casa Mar. Mantenien l'estrella Michelin i això no és tan sols el més destacat. La guia Michelin els propiciava també una nova distinció. En aquest cas, el raïm vermell que els distingeix per les seves cartes de vins, per la seva sala. Parlem també de caves i en parlarem amb Joan Pagès de Caves Pagès Entrena. Sabrem com diferenciar un bon cava i quin és el seu procés. O parlem de cuina de festes, en parlem amb Jordi Ribas, el xef de Cal Ros, amb ell parlem d'això i de gastronomia també de fora de les nostres comarques, o tindrem uns minuts també per parlar de gastromoments i tenir amb Jordi Ávila una profitosa xerrada. Tindrem també uns minuts per apropar-vos la recomanació de la nostra sommelier de guàrdia amb Laura Marramon i les seves recomanacions. Tot el que us proposem en aquests propers minuts, també amb alguna que altra recomanació, és el que us apropa avui en aquesta edició de divendres, darrere del mes de novembre, al Parada i Fonda. Tan sols en resta desitjar que vagi de gust.
Les receptes més irresistibles al Parada i Fonda.
Naps i cols, un contrast de sabors amb Iolanda Bustos i Jordi Ávila.
Cada setmana obrint el Parada i Fonda és el que els proposem, precisament aquest contrast, i avui, bé, segurament també ho serà, és un producte, ara anava a dir, no gaire nostrat, però sí que ho és, i si ens segueixen, que jo sé que ens segueixen cada setmana, descobrirem de què parlem amb Iolanda Bustos, arribada des de la Calèndula. Bon dia, Iolanda.
Bon dia, Eduard.
I amb Jordi Ávila.
Molt bon dia, Eduard. Bon dia. Molt bon dia, Iolanda.
Parlem de pizzas.
Parlem de pizzas.
Que és la versió italiana de la coca de recapte.
Això.
De fet, jo tenia pensat fer aquesta comparació, perquè la pizza té aquesta similitud amb la coca de recapte. No sé, no
de
sé,
fet, diuen que la coca de recapte va anar primer, era primera abans que la pizza.
Ara anava a dir, no sé què va, anar, què va ser abans o després, però...
Primer va ser la coca de recapte, crec. Bueno, per les documents que hi ha, doncs es creu que sí.
Oh, no? Celebrem-ho, doncs, celebrem-ho.
Però no van saber vendre tan bé com ho van vendre els italians, no?
Sí, llavors... perquè pizzeries o pizzas en trobaríem arreu del món i la coca de recapte...
Aquesta ja, no?
Queda més aquí a casa nostra.
Sí. Sols bàsicament, a les comarques de Lleida. I després ha tornat a la seva,
sí, sí,
a la seva geografia extensa. Però fins fa uns anys, quan deia algú coca de recapte, això què és?
Ja.
Era una cosa que fan a Lleida.
Sí, sí, semblava una cosa allò dels monestirs, no? Gairebé d'allò de...
Jo no sé si la Iolanda estarà d'acord o no, però la pizza, la bona pizza, la pizza ben feta, la pizza casolana, feta a casa o feta per... Bueno, inclús demanar-li al flequer, fes-me una mica de massa que jo me la portaré, me la congeles que te la vindré a buscar divendres, no? La bona pizza també és un aliment saludable, és un...
Sí, és bueno, equilibrat. Si està ben feta, és ben equilibrat perquè, clar, tens tots els hidrats de carboni, doncs hi tens vitamines, les que es puguis tenir amb les verdures, i llavors la proteïna. Vull dir que està complet, és complet aquest menjar.
I la pizza, Iolanda, són d'aquelles coses que podem ficar-hi perdoneu-me l'expressió, però podem posar-hi de tot. Ja. Amb una certa harmonia, perquè què li podem posar a una pizza? Uh-huh. Pues tot allò que vulguis, sempre i quan hi hagi una harmonia entre els ingredients.
Exacte.
Vull dir que no hi ha limitacions.
Sí, passa que, clar, ens s'han quedat moles a nivell industrial, ens han venut una pizza que ens ha distorsionat inclús doncs, l'origen de la pizza, no? I, clar, i gairebé doncs, és allò, quatre estacions, quatre formatges, allò, i, bueno, i tota la llista
la
aquella...
Hawaiana,
la
tu?
Hawaiana, i les típiques aquestes...
Té gallonsis, eh? La hawaiana.
Què dius? Eh? Té gallonsis.
Sí.
Sí, sí, hi ha algunes amous, també.
Sí.
Hi ha algunes amous.
Clar, però llavors, doncs, és això, la pizza gruixuda, la pizza més prima, la pizza, bueno, la que està realment cuita amb llenya, clar, és que podríem parlar aquí de molts. Però si hem d'anar a buscar, costa molt de trobar una bona, una pizza que sigui amb ingredients naturals, artesana, costa molt. De
fet, també
clar, és que és una altra cosa, introduir, doncs, això, ingredients de proximitat, amb les nostres verdures de casa, de les hortes de sal, doncs, que estiguin, doncs, amb una... totes, doncs, ben posades, doncs, amb una pizza, que després, per exemple, de cares a la mainada també és ideal, que és una manera que tenen de menjar verdura, aquells que són tan reacis a menjar verdura, a la pizza se la mengen, no?
I cuita al forn.
I cuita al forn, exacte.
És a dir,
sí, sí.
Que manté tots els seus principis,
clar,
que ha perdut, l'únic que ha perdut és líquid,
sí, sí, sí,
i que s'ha cuinat saludablement.
Clar, 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 doncs per aquí va. I llavors, doncs, clar, jo no sé si tu ets molt fan de la pizza, però clar, jo és el binomi aquell pizza i cervesa, eh? Que sí?
I tant, i
llavors,
tant.
Doncs clar, aquí ja entrem amb la cervesa, que si tens una bona cervesa també d'aquí de casa, doncs encara
jo
millor,
fan,
no?
Jo soc fan, sortint de la pizza del forn.
Clar, és que aquí estem parlant de pizzas, gastropizzas, no? Perquè ja és això, no? Que després res a veure amb les industrials. I jo animo una mica, doncs, això, que ens deixem estar, doncs, de totes aquestes pizzas que, clar, competeixen en preus i el producte...
No, jo més que res, a banda d'això que dius, que et dono tota la raó, intueixo que és, ara ho diré, allò molt cruament, per la ganduleria que tenim.
Ja,
perquè és molt fàcil posar allò i
clar,
ja està.
Allò, posar el micro i posat el forn i llavors, doncs, bueno, clar, agafar totes aquestes industrials, no? Vull dir que és una miqueta...
Perquè
doncs,
pots fer el mateix i comprar la base sol i aleshores
sí,
a casa,
sí, sí, sí,
amb la teva
clar,
salsa
és...
de tomata ben feta,
sí, sí,
donar-li
sí, sí,
jo la volta,
i clar,
buscar un bon formatge... allò i posar-te els elements al gust que si tens sort de tenir casa al fàbrica fresca
ja.
Unes quantes fulletes, clar.
Clar, clar, no, després tot el complement. Així és com, la, per exemple, l'hamburguesa sí que ha entrat a l'alta gastronomia. La pizza no, en canvi a Itàlia sí que ho trobes, eh? Vull dir que trobes en restaurants d'alta gastronomia doncs, que tenen la pizza d'autore, saps? Que aquesta doncs, és com més delicatessen, no? Però aquí encara doncs, ens mantenim amb això, eh? Però,
costa,
mira,
costa.
Em volia
recomanar,
parlar.
Recomanar el llibre d'en Fabián Martín, El gran libro de la pizza, que allà sortiran moltes idees, no? Perquè, hòstia, què li posem a la pizza? Doncs pues, consultem qualsevol bloc així de cuina italiana
sí,
i veurem
senyor.
Que una pizza es pot posar quasi bé de tot, sempre i quan l'harmonia que dèiem.
Fins i tot els americans van fer la hawaiana i s'han extès a tot el món.
Ara podríem fer, no sé, aquí la catalana, no?
La catalana.
Pizza independent,
sí, home, jo crec que
seria
sí.
Amb botifarra, no? I tomàquet així, no sé, se m'acudeix, m'ho invento.
De fet, havia el, no sé, no voldria dir qui va ser perquè no ho recordo, però un fuet amb llonganissa d'Olot.
Amb llonganissa, doncs veus, mira, sí, sí. Una pizza autèntica de casa nostra.
Doncs escolteu, ja em sap greu, avui hem traspassat les nostres... I tornant a l'inici, mira, igual sí que tenim raó, i ara estava pensant, hauríem d'esbrinar on va començar això de les pizzas, perquè si va començar per Nàpols, segurament la pizza és catalana.
Oh!
Eh?
Va, tirem del fil, a veure què.
Intentarem buscar algun historiador que ens ho determini.
Vinga, doncs.
Yolanda Bustos, Jordi Ávila, Yolanda Bustos, ho deixem aquí, si a vostès els plau.
Un plaer.
Apa!
Naps i cols, amb Yolanda Bustos, cuinera del restaurant La Calèndula, i Jordi Ávila, activista gastronòmic.
La millor cuina tradicional, al Parada i Fonda.
A Parada i Fonda, ara feia dies teníem ganes de compartir aquest espai amb un bon amic, molt a prop d'aquí, de la nostra sintonia. De fet, l'altre dia em va donar molta i molta enveja. una imatge que penjava a una de les xarxes en un mercat de Galícia, una nècora, em penso, impressionant, de pam i mig, i un plat de pulpa feira, bé, el que quedava del plat, la mostra, una mica d'oli, una mica de pimenton i de pebre vermell i dos mostres d'un pop que duria ser genial. I vaig dir, ostres, quan arribi de vacances, l'haig de trucar, que vingui a parlar-nos de descobertes gastronòmiques. Ha arribat des de Cal Ros, xef Ribas, Jordi Ribas, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bueno, és el que toca.
Vaig veure que eren unes vacances gastronòmiques,
bueno,
evidentment.
Jo sempre faig, i ja tenen el nom amb un hashtag i tot, les gastrovacances, es diuen. Se diuen gastrovacances, que les fem pues, ja fa diversos anys que sempre faig. Jo quan faig vacances, com que el meu hobby és menjar i beure, doncs vaig a zones i quan vaig a les llocs que vaig a visitar sempre acaben sent gastronòmics.
En tot cas, aquest any ja era volgudament en viatge a Galícia i descobrir, redescobrir el magnífic producte que tenen allà,
bueno,
no?
Bueno, és això, allà a Galícia tenen un producte espectacular i bueno, en un entorn impressionant. I llavors he anat a descobrir una de les coses que, bueno, que vaig seguint a través de les xarxes, a través d'internet, coses que van naixent per tot arreu del país. I he estat a Santiago, bueno, he estat per tot arreu d'allà, però a Santiago vaig anar a descobrir el Mercado de Abastos, que és un espectacle gastronòmic.
Ho vaig veure perquè a més posaves allò una cueta final que deies, ostres, i quins preus?
I, bueno, i els preus ja incomparables amb els nostres,
no?
Amb els nostres anem quasi bé un 20% per sota que els preus nostres, amb les vedelles, les vaques, els bous i els mariscos. Algo impressionant. I el producte excepcional, perquè jo crec que allà, com que són menys volum de gent, doncs aquí, al ser un volum de gent tan gran a Catalunya, doncs tenim aquest petit problema de que no tenim sempre el millor producte, la millor qualitat en tot arreu. Però bueno, aquell mercat m'ha agradat molt perquè ho tenen enfocat espectacularment al producte. Producte excepcional que te'l pots comprar allà i llavors al costat hi ha establiments on te'l cuinen per 2 euros més. Tu pots comprar allà uns percebes, mig quilo de percebes, allà 3 o 4 amics. Comprem mig quilo de percebes a 35 euros al quilo.
A veure, repeteix això.
A 35 euros
al quilo. D'aquí no res anirà 600 euros.
A 35 euros al quilo compres mig quilet de percebes i te'n surts allà fora, a 10 metres, i en una altra parada, per 2 euros, te cuinaran aquell mig quilo de percebes i te prendràs un parell de copes de vi i t'ho menjaràs allà mateix. Al costat hi ha un senyor amb un perol immens fent pops. T'agafes, te'n vas allà i per 8 euros te posen una reacció de pop espectacular acabada de treure de l'olla amb el pebre vermell picant o dolç, oli d'oliva, te'l portes cap a aquella tauleta de peu i te demanes un Ribeiro o un Albariño i ja estàs, al mig del mercat.
Això al mercat de Santiago.
Això al Mercado de Abastos de Santiago. I al costat mateix, només al voltant també hi ha bars, tots els bars ho fan això. Si tu li portes un xuletón, te'l cuinen per 2 euros. Tu t'agafes un xuletón de vaca gallega que hi ha allà espectaculars, madurats, perfectes, a un preu impressionant. A 12 euros al quilo.
Què dius?
A 12 euros al quilo, els xuletons de vaca o de bou, i te'l cuinen allà per 2 euros més. O un tall de bacallà amb unes parades modernes, res d'antiguitat, modernetes, amb uns dissenys espectaculars, que dins la parada també cuinen coses i fan croquetes pels nens o pels grans, o alguns soldaditos de bacallà d'aquests fregits a la romana, empanades, a la mateixa parada del bacallà, t'ho fan.
Escolta, de Galícia portes algú a Cal Ros, allò jo... de dir alguna idea d'aquestes que vulguis aplicar?
Home, idees que pugui aplicar. Nosaltres ja estàvem aplicant doncs, el pop. Nosaltres fem un pop com si fos a la gallega, o sigui, el coem a la gallega i llavors el fem a la brasa, el col·loquem a sobre d'una patata cuita també amb l'aigua del bacallà, fem un puré o un d'això, col·loquem un tros de pota feta a la brasa, un cop ja cuit el fem a la brasa, i llavors el classegem amb all i oli i amb una mica de pebre vermell. Llavors això és una mica gallego, no?, però amb el toc català que nostre. I d'allà, doncs, bueno, bones idees. Bueno, cuinar, cuinen poquet, perquè tenen un producte excepcional, però, bueno, una caldeirada, que és molt semblant a un suquet, i no porta...
Com es fa? Com es
fa? Una caldeirada és com un suquet. És un peix amb un suc amb patates i un peix de la costa d'allà. Els peixos són impressionants, són molt més grans que aquí, molt més baratos, això descaradíssim, però tenen un altre
sabor, un altre sabor, textura, sí.
Altres textures, els escamarlans doncs els hi passa el mateix, són molt més grossos però no tenen el sabor d'aquí, però clar, són espectaculars. I llavors doncs tens aquests productes doncs, com els percebes, com les quisquilles, que aquí no les tenim, que allà tenen les quisquilles que estan vives allà i així cuites, les fan bullides i són molt bones, les bullen amb aigua de mar i són boníssimes.
Amb aigua de mar ho couen?
Sí, sí, sí. I llavors les ostres, les típiques ostres, les almejas de Carril, vam estar allà a Carril a la llotja, i és al·lucinant la d'almejas que surten allà, no? És
impressionant. I el preu que surten, que no és el que arriben aquí.
No.
Què? Dius, ostres, no. Amb el viatge el que han encarit,
bueno,
eh?
Bueno, no sé, potser el viatge no és gaire car, no? Els intermediaris són els que llavors ho sumen, però en allà al mateix mercat hi tenien un rètol molt gran, una pancarta a la porta, a una de les portes, on posava compri el producte que vulgui del mercat i nosaltres li portem a qualsevol lloc del món o d'Espanya per ser ur fred. Llavors, clar, amb un distribuïdor de fred, doncs t'envien a qualsevol lloc d'Espanya el producte que hagis comprat, si has comprat marisc o has comprat d'això, si en menys de 24 hores...
Escolta, i vas guardar el telèfon aquest?
Home, i tant. I tinc telèfon d'un proveïdor d'un que tenia la botiga dels pous i les vaques i les hamburgueses de 200 grams que feia allà, perquè em va dir, jo això t'ho envio si vols cap problema. Clar, amb un preu que dius, ostres, si nosaltres ho comprem allà molt més car i ho estàs venent a preu de client, o sigui, a preu de client de botiga, i nosaltres comprem a preu de restaurant i encara és més barat, no?
Però, escolta, bueno, i què esteu preparant a Cal Ros,
bueno,
a la cuina?
Estem preparant
dic,
el Nadal.
Dic, arribats de vacances, segurament esteu ja preparant,
sí, sí,
fent bullir l'olla.
Estem estressats amb el Nadal, Sant Esteve i la Revetlla, amb un menú de Nadal, a part de la carta, un menú d'entrants per picar, per exemple, hi ha llagostins arrebossats, pernil ibèric amb coca amb tomata, les croquetes de cardolla i els bunyols de bacallà, una terrina de foie, el pop que us he explicat abans, els camarlanets saltats, i llavors, això és per picar al mig de la taula, el dia de Nadal. I llavors, de segon, per escollir els canelons de rostit de Sant Esteve, l'escudella de galets amb cardolla de Nadal, bueno, això és per escollir, un arròs amb ceps i tòfona, o un ànec rostit a les 10 hores, o si algú vol tirar-se al barro, l'estic tàrtar, que fem nosaltres. I llavors, de postres, tronc de Nadal o el xuxo de Girona. Tot això amb aigua i torrons, i el vi i el cava, el vi i el cava el fem a part, la gent escull el que vulgui de la carta,
sí,
perquè
senyor.
Sempre tothom vol escollir el seu cava que més li agrada, i el fem a 45 euros aquest menú.
Ja veus,
aquest any.
Ja veus.
Llavors, si algú no vol el menú, doncs pot menjar la carta habitual de l'hivern. I llavors, l'altra cosa especial que tenim és el menú de Revetlla.
Sí, senyor.
De Revetlla que fem, que és un menú gastronòmic, que nosaltres no fem festa, però fem un menú gastronòmic que ja fa anys que l'estem fent i funciona molt bé. La gent ve, fa el menú gastronòmic, llavors fas la bossa cotilló, fas una mica de xou, fas una copeta i te'n vas a fer la festa on vulguis.
Sí, senyor.
A qualsevol establiment d'aquí de Girona que facin la festa, o cap a l'hotel a celebrar-ho amb que faci falta.
Escolta, i a la carta, en aquests moments, què hi trobo jo, Cal Ros?
Doncs a la carta hi trobes, des del pop aquest que us dic, teniu un suquet de congre, teniu un porquet espectacular de Monells, que són porquets de 12-14 quilos, que els fem amb dos coccions. Llavors tenim el xuletón de vaca de Navarra, aquest és de Navarra, l'estic tàrtar.
Aviat el tindrem de Galícia, per això?
Bueno, provarem. Estic tàrtar maridat amb gin tònic, amb el nostre nou i luxós carro que hem preparat. És un carro on fem l'estic tàrtar i on fem el gin tònic al mateix temps, pel client que vulgui fer el maridatge. I llavors, amb els arrossos, doncs l'arròs de cabra de mar, que ara és època de les centolles que venen de Galícia, que aquests sí que els comprem d'allà perquè aquí no en tenim gaires, i un arròs, l'arròs a la cassola clàssic, llavors tenim un arròs amb bolets, que també estem fent ara, que encara hi ha 4 bolets per acabar-los abans d'entrar a l'hivern. I amb els entrants, doncs, tenim un mallorquí, que és un dels plats que a mi m'agrada molt, però costa molt de sortir, però que és boníssim.
Què és?
Que és una ensaïmada de Mallorca, que ens aporta un pastisser de Mallorca, on hi fiquem sobrassada,
oh,
i fiquem formatge de Mahó, ho posem una mica al forn, llavors obrim, bueno, està obert, això al mig, al mig de l'ensaïmada, obrim l'ensaïmada, li posem uns encenalls de foie, una mica de brots, i la tanquem i ho passem al menjador. Això és el mallorquí que nosaltres li diem. Que és...
Mare de Déu, mare de Déu. Escolta, per cert, com està la tòfona aquest any?
Pues la tòfona...
Tot i que haurem d'esperar a mitjans de gener per dir que està madura.
Encara no l'hem tocat, però està... estic veient...
Que diuen els entesos a casa teva, que sé que són molt entesos. Serà bon any?
Que serà un any una mica complexa. N'hi haurà, però una mica complexa perquè ha estat molt de temps sense ploure i ara plogut i...
I fa fred ja i...
Però bueno... n'hi haurà, cada any n'hi ha, i ja veurem, ara segurament començaran a pujar preus, que s'acosta el Nadal.
Sí, senyor.
Però això nosaltres les jornades,
les fem al novembre.
Les jornades les fem al gener, finals de gener, amb els bons fogons, i així ja la tòfona ha baixat de preu i
ja passar les festes.
I la podem disfrutar tots més tranquils.
Doncs Xer Ribas, Jordi Ribas, amic, ha estat un plaer tenir-te aquí. Escolta, ens veiem ben aviat, que un dia d'aquests m'has de venir a explicar a mi, als companys de la tarda de Catalunya, menús de Nadal, si et sembla bé.
Molt bé.
Parada i fonda, un maridatge entre cuiners i producte.
Al Parada i Fonda volem ajudar-te a conèixer els productes del mercat. Sabies que...
La gamba vermella és un marisc ric en vitamines, minerals i proteïnes, però molt baix en greix, per la qual cosa es recomana prendre'n per norma general i si no se segueixen dietes específiques com la dels malalts de gota, ja que té un contingut alt en àcid úric. El complex vitamínic que porta la gamba és sobretot dels grups E i B, i pel que fa als minerals més significatius que són presents a la seva carn, hi ha el calci, el fòsfor i el ferro.
És una informació dels mercats municipals de les comarques gironines i la Diputació de Girona.
Olorar, beure, menjar. Això és Parada i Fonda.
Feia un munt de dies que volíem parlar precisament amb el nostre convidat. S'acosten unes bones dates en les que el producte que us proposem ara tindrà, sens cap mena dubte, un protagonisme rellevant. De fet, el té tot l'any, però és quan arriben aquestes festes que, podríem dir, vesteix les millors gales. És tot allò que fa referència al celler, i en especial als caves. I quan parlem de caves, en aquesta casa, sovint ens agrada parlar amb un bon amic, en Joan Pagès, de Caves Pagès Entrena. Joan, bon dia.
Eduard, molt bones.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A tu per convidar-me.
De fet, fa uns dies ens vam trobar amb dir, ostres, has de venir un dia a parlar de caves, a parlar de tot el que ara en aquestes dates que se'ns apropa ens ve de gust. I perdona la meva ignorància, és l'època en què més caves consumeix les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis?
Està clar que és així, i històricament sempre ha sigut així, i darrerament intentem fer un esforç als cellers i tot el tema, el món de la gastronomia, perquè això deixi de tenir aquest punt cèntric, les dates nadalenques, que evidentment no és que vulguem que es deixi de beure cava i vins en aquestes dates, sinó que durant tot l'any se segueixi el consum.
De fet, ja es fa, perquè per sort els diferents exponents de restauració de casa nostra tenen sovint unes bones cartes en les que el cava, que abans era allò i cava, ara té un apartat definit amb diferents especialitats, i al igual que hi ha rosats, blancs, i negres, per cert, rosats també, són de recent incorporació,
sí.
Tenen un espai molt important.
Sí, però deixa'm... A veure, ara faré alguna enemistat, potser, però...
Però és una mica advocat del diable.
Sí, no, bueno, jo entenc que...
D'advocat dels cavistes.
Sí, o defensor del consumidor final, potser, no?
Sí.
Al final jo entenc que la restauració també ha d'entendre que el cava és un complement més i que no ha de ser el complement que faci que la nota a pagar a final de la festa sigui el que pugi el cost, no? Jo entenc que tots treballem per tenir un marge comercial i viure de la feina que fem, però d'això a multiplicar per dos o per tres amb aquesta alegria que es fa a vegades en el món de la restauració, doncs jo crec que és una assignatura que tenim pendent els cellers amb els restauradors d'entendre que l'han d'entendre com un complement que dona un valor afegit al menjar.
Jo hi estic totalment d'acord amb tu, i això passa aquí. És a dir, bé és en el ben entès que fora del país els vins són cars, però són cars pels impostos que els graven.
Correcte.
És a dir, perquè quan arriba una ampolla d'un Corbières o d'un Costa Vermella a la restauració ve gravat amb molts impostos. I allà el que fa que pugi el vi a la carta és l'impost, no el que li aplica el restaurador.
Sí, això és així. A més, hi ha països doncs, que a nivell arancelari o a nivell d'impostos, perquè no deixa de ser una beguda alcohòlica, jo sempre dic, cert que és una beguda alcohòlica, però és una beguda alcohòlica moderada, perquè estem parlant d'11 a 12 graus i mig, potser, algun vi arriba als 13, però no té res a comparar-se amb els destil·lats, que estem parlant de 50 cap amunt graus, alcohol, i per tant, doncs sí que és cert que els arancels i els impostos especials s'han d'aplicar segons quins països. A casa nostra, afortunadament, encara existeix el valor de beguda alcohòlica, però tenim valor zero, però hi ha països de la Unió Europea i fora de la Unió Europea que, evidentment, tenen un càrrec important al tema arancelari.
Escolta'm, anem ja al que de veritat interessa aquell que ens escolta, i és parlar de cava i com podem saber, com a consumidor, si ens trobem davant d'un bon cava. Home, jo si és pagès entrant ja sé que és un bon cava, però...
Sobre gustos, colors,
Home, no, teniu diferents possibilitats i per gustos per tots els consumidors. Però a banda d'això, és a dir, anava a dir, posem un marcià, no, posem un senyor d'Anglaterra que allà no en tenen i que terra aquí diu, escolti, senyor Joan Pagès, jo com puc saber com puc diferenciar un bon cava d'un cava que no és tan bo?
Doncs mira, com bé saps, jo sempre intento ser molt honest amb tots els oients i en general amb tota la gent que ens envolta, i jo en aquest senyor estranger que ve aquí i em pregunta aquesta qüestió li diria que ho té una miqueta complicat. Aleshores, podem explicar que, per començar, la paraula cava és la nominació d'una denominació d'origen i ens engloba en una regió determinada i una forma de fer el producte, que és el mètode tradicional, antigament dit mètode Champenoise, val? Això un altre dia ho podem discutir, perquè el xampany i el cava sí que són cosins germans, però germans tampoc arribem a ser, perquè l'elaboració tampoc és ben bé la mateixa.
Perquè les varietats de raïm tampoc són les mateixes, tampoc tenen els mateixos sucres i tampoc segueixen els mateixos llevats.
Ells fan una maniobra que aquí no es fa, que és la fermentació malolàctica, que és passar l'àcid màlic a làctic mitjançant un bacteri. Val? Aquesta maniobra, de moment, a la gent del cava encara no la fem, perquè bàsicament es tracta de vins blancs i és una maniobra que no s'acostuma a fer. A part de deixar de banda el tema de mostos concentrats, sucres i demés, que són exercicis que ells sí que fan, i aquí tenim, no per un tema tradicional, sinó perquè està prohibit i no ho podem fer.
Bé, i perquè els vins d'aquí aporten suficient sucre per no necessitar
Correcte.
Cap incorporació.
Correcte.
Senzillament han rebut més sol, han madurat millor.
Aquí hi ha una maduració que allà dalt no tenen. Deixant això de banda, jo li diria a aquest
senyor...
Ostres,
tu, que començo a entendre de cava ja,
Home, amb els anys que fa que parlem, ja potser sí que se'n comen alguna coseta. Doncs, deixant això de banda, hem de dir que el cava el separem en dos grans grups. Per sucres, és allò del brut natura i com el cava més sec de tots, el brut, el semisec i el dolç, bàsicament. El dolç pràcticament no existeix en el mercat. El semisec encara queda algun residu d'alguna marca que fa semisecs. Nosaltres a Pagès Entrena, sobre comanda, encara tenim algun client que ens el demana i li fem expressament per ell. I després els bruts i els naturers avui en dia són els dominants en el mercat. Això és un tema de sucres. Aquí voldríem dir doncs, que el consumidor ho ha de triar segons el seu gust, si li agraden coses més seques o més llamineres i més dolces. Ja per no entrar en el tecnicisme dels maridatges, que després aquí ja s'emmerda la troca.
Per això ja cridarem a l'Àvila,
que és en Jordi per assessorar-nos.
L'home dels maridatges.
Aleshores, i la segona branca de diferenciar els caves, per poder distingir quins tipus de cava tenim, seria les criances. Aleshores, amb les criances tenim els caves joves, que són caves que tenen mínim 9 mesos de criança, perquè és l'obligat, fins als 15 mesos. Aquesta criança és obligadament en el celler i amb els llevats, amb les mares en contacte dins l'ampolla, i totes aquestes ampolles porten un gomet, que pot ser, normalment es posa sobre la càpsula,
sí,
sobre
senyor.
El barret, diguem-ne, o en l'etiqueta, en la contraetiqueta de darrere, i és de color blanc. Aquest segell ens el dona el Consell Regulador i, per tant, té un valor legal que ens dona un ens oficial al determinar que aquell cava és jove. Dels 15 mesos de criança als 30 mesos són els que anomenem caves reserves. Són caves una miqueta més evolucionats, amb més estructura, i que aquests caves, el gomet, és de color verd. I per sobre dels 30 mesos, i qualificat, que vol dir que es prenen unes mostres per inspecció, es fa una cata, i si la cata és favorable, es fa una analítica, i si la mateixa analítica és favorable, doncs se'ns autoritza posar per 2 anys el gomet negre, és el gran reserva, que és aquell doncs, que el sector entén de que té un valor afegit, perquè són criances més llargues, no tots els vins són apropiats per fer aquestes criances, i són els caves, diguem, excel·lents o aquells caves de valor afegit que intentem fer els cellers amb un plus.
Però deixa'm demanar-te una cosa. Caves molt i molt vells no n'hi ha.
Caves molt i molt vells n'hi ha algun i hauríem de saber que és un cava molt i molt vell. Nosaltres, per exemple, entenem...
Però el que anava a preguntar allò, dius, per exemple, amb vins, priorats, etc, un vi de 30 anys encara es pot consumir?
Sí.
Un cava de 30 anys es pot consumir?
No, impossible. A veure, es pot consumir, perquè evidentment no anirem a l'hospital per prendre un cava de 30 anys, però el carbònic estarà molt combinat, pràcticament haurà desaparegut. Estem parlant d'uns vins blancs, escumosos, però la majoria són vins blancs, per tant, no tenen l'aportació tànica que té un vi negre, i per tant, l'estructura és una miqueta inferior, i això fa que no tingui la possibilitat d'aguantar aquestes criances tan llargues. Quan parlem de caves, estem parlant de caves de 5, 6 anys, 7 anys. Hi ha alguna marca que fa amb productes especials amb criances més llargues per no arribar als 10 anys, estic pensant en Gramones, en caves mestres, en marques, diguem, conegudes per les seves qualitats i, a més, amb productes molt específics i molt especials. Nosaltres a casa nostra considerem que la criança òptima per en reserves ronda els 4, 5, 6 anys i ens movem amb aquests marges. L'intuïció i el cava de l'avi estem treballant amb 6 anys, els grans reserves clàssics amb 5 anys, i a partir d'aquí doncs, considerem que el producte és òptim per posar a taula. Un cava molt evolucionat també demana una companyia a taula una miqueta més especial, potser.
Doncs escolta, com que aquest és un tema la mar d'interessant, si et sembla, obrim portes i allò periòdicament en podem continuar parlant.
Ja saps que jo sempre estic disposat a xerrar.
I tenim una idea d'ampliar la secció que obre el nostre espai amb la Iolanda Bustos i el Jordi Ávila i incorporar-hi aquell aspecte que deies tu només començar la nostra conversa, que és el maridatge amb bons caves i amb magnífics vins. Si et sembla bé.
Encantat de col·laborar-hi.
Doncs Joan Pagès, que moltes gràcies. Escolta, i fins ben aviat.
Un plaer i fins ben aviat.
Parada i Fonda, el programa per assaborir amb els 5 sentits el millor de la gastronomia de casa nostra.
La setmana passada, al Parada i Fonda i amb en Salvador García Arbós parlàvem de les estrelles gironines de la guia Michelin. Parlàvem de com havia quedat en aquesta ocasió amb les estrelles 2014, i avui volem parlar amb una de les persones que surt en aquesta guia i surt amb estrella ja des de l'edició passada, des de el restaurant de l'Hotel Casamar. Quim Caselles, bon dia.
Què tal, com esteu?
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
No, faltaria.
Escolta'm, dèiem, tot quedava igual, però a casa vostra no ben bé tot queda igual, perquè la guia Michelin us ha donat una distinció que no teníeu. A més de l'estrella, incorporeu una altra distinció.
Hòstia, sí, no, la veritat estem molt contents. Mira, ens ha agafat per sorpresa, perquè és un distintiu al qual destaca la nostra carta de vins, no? I és un distintiu petitet, és un format, un raïm de color vermell, i la veritat, clar, això és més feina de la sala i sobretot de l'Àlex Peridó, no? Que porta uns anys treballant, és el nostre sommelier, el que porta anys treballant en la carta de vins, i això ens ha fet molta il·lusió, primer perquè ens ha agafat per sorpresa, ens ha fet il·lusió poder mantenir aquesta estrella per la que estem treballant fort i de valent, i la veritat que aquesta distinció és un reconeixement més i sempre fa il·lusió, no?
I no queda aquí, perquè les bones notícies s'ajunten. Sovint amb en Quim Caselles parlem de cuina, però aquesta vegada deia, amic, disordadament hem de parlar de sala, perquè per la sala també esteu en aquests moments com a finalistes d'un altre premi.
Sí, és veritat. Estem de finalista juntament amb el restaurant Empòrium, amb el restaurant Roser 2 i el restaurant Picos de Pals, el Premi Cartaví, no? Si és Cartaví, és un premi a través de la Generalitat i de l'Associació de Sommeliers de Catalunya, i és també nosaltres vam enviar la nostra carta de vins, ells miren una mica de tots els formats de cartes de vins, i estem seleccionats com a finalistes. De fet, no sé si és aquí un parell de dilluns, donen els premis, i la veritat és que és un altre galardó per la feina de la gent de fora, la gent de sala, no? De fet, és una cosa que ara doncs encoratjo, perquè hi ha gent treballant de valent i que a vegades doncs, que queden una mica apartats, no pot ser? I res, molt bé, molt contents també.
Escolta, i què trobo jo en aquests moments al Casamar?
Hòstia, mira, estem amb carta, mira, justament avui pensem doncs, que estem fent unes cates, fem una cata de vins naturals, estem també potenciant molt el tema del vi, perquè des d'ara també tenim més temps, i carta de casa, comencem amb la tòfona d'aquí de Samaneta. No fem una cuina autòfona com la d'en Nando, ja ens agradaria, però no, tenim plats de caça, tenim plats de peix, tenim, mira, també una anècdota, que és que tenim el guisat, tenim un niu fet amb la recepta del senyor Pere Veí, i intentem barrejar una miqueta, ja coneixen la nostra cuina, intentem tenir una miqueta de producte de mar, producte de muntanya, i sobretot també mantenir una mica l'arrel, no?, amb el tema del niu, que és el catxuflino, que era el guisat aquest típic de Palafrugell.
Escolta, com es presenten les festes, Quim Caselles?
Nosaltres de moment bé contents, nosaltres també anem a la recta final i això també s'agraeix. Estem ara, ens queda un mes més o menys, nosaltres tanquem més o menys com sempre el gener, febrer i el març, i les festes pinten bé, jo crec que bé. Hem tingut aquests dies una miqueta de mal temps i de fred, però jo crec que la gent està animada, les reserves van funcionant, nosaltres hem preparat uns menús típics, canelons, l'escudella, una escudella una mica trufada, i quatre patents més per anar... Jo content i esperem que la gent no tingui ganes, no?, de poder sortir al restaurant, de passar una estada xula doncs, aquí a l'Empordà, i el poble també estan muntant activitats per poder fer ja la pista de gel de Palafrugell i altres coses. I invito la gent aquí que pugui venir a passar els dies.
Doncs escolta, queda dit, i en tot cas us deixarem treballar, però quan arribi el període vacacional sí que et demanaré que un dia facis cap aquí als estudis a Girona i puguem parlar més extensament de tot plegat.
Perfecte, sabeu que m'encantaria, com vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
Quim Caselles, felicitats, escolta, per partida doble, i ens veiem ben aviat. Moltes gràcies.
Perfecte, a vosaltres. Gràcies.
Amb bon gust. Parada i fonda.
Els matins en xarxa Gastromoments.
Una queixalada al paisatge amb Jordi Ávila.
Do,
Doncs molt bon dia i benvingut a aquest moment gastronòmic per acabar el Parada i Fonda. I avui, tinc que dir-ho això, és un gastromoments ben curiós, perquè aquí hi ha romanticisme en estat pur. I de fet ens visiten dues empreses gironines, Casa ta Casa i Dilium Serveis, i tenim aquí a la Gala Miseracs i a la Joana Vinyes per parlar de Casa ta Casa. Què és ben bé això de Casa ta Casa?
A veure, Casa ta Casa, bàsicament ens dediquem a l'organització, planificació i producció tant de casaments com d'esdeveniments de tot tipus. És a dir, des d'un aniversari a una reunió social, a un bateig, a un sopar d'empresa, una inauguració, tot tipus d'esdeveniment. I nosaltres oferim un servei absolutament integral.
Molt rebé. Gala, una qüestió, quan fa que això funciona, del Casa ta Casa?
Doncs Casa ta Casa, com a Casa ta Casa, fa molt poquet, és des de l'abril. Llavors, sí que per separat la Joana ja portava molt temps treballant en aquest sector, jo també, però neix el projecte amb aquest nom fa molt poquet, això, a l'abril, tal com he dit.
De fet, teniu un estiu, una empresa molt jove.
Sí, som molt joves, molt joves.
Teniu un estiu, i com ha anat aquesta primera experiència d'aquest estiu?
Doncs de moment estem molt, molt contentes. I, a veure, no n'hi ha per tirar coets, però havent-hi la situació que hi ha no ens podem queixar. Van entrant coses, entra gent, casos curiosos i divertits de treballar-hi, o sigui que és una bona...
Doncs fantàstic, i ara m'agradaria parlar amb en Jordi Blázquez, que és de l'empresa Idilium Serveis, una empresa de catering. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Fens a 5 cèntims, i després explicarem per què estan tots plegats aquí al Gastromoments, però en Jordi, que ens faci 5 cèntims de què és Idilium Serveis, què feu?
Bueno, nosaltres fem bàsicament catering, muntem també esdeveniments, i també fa molt poc que hem començat l'empresa.
Quan és poc?
Des del mes d'abril, també.
Molt bé, ostres, allà sí, mateix,
sí.
Ben trobats.
Sí, sí.
I doncs, jo he de dir-ho com... Mira, ho explicaré ràpidament. Per què avui aquest trio estan aquí asseguts al Gastromoments? Perquè ja em coneixeu, que jo sóc un seguidor de tot allò que passa a la xarxa, no? Al Twitter i al Facebook. I he vist que aquestes empreses s'han unit en matrimoni aquests dies de festes i aquests dies de sopar de colla per oferir un sopar a grups i empreses, aquests sopars de caire nadalenc, allò que la família empresarial es reuneix, els companys de feina es reuneixen per celebrar que acaba l'any i que venen aquestes dates, i això ho feu conjuntament, i ho feu a Banyoles, això.
Sí. Sí, ho fem ben bé al centre de Banyoles, a un espai que ens ha cedit l'alberg de Banyoles.
Molt bé.
I la veritat és que amb molta il·lusió i moltes ganes que s'apunti molta gent.
I explica'ns una mica, quina és la funció en aquest sopars de Casa ta Casa?
Casa ta Casa, en aquest cas, es dedica una mica tant a l'organització com a ambientar la sala. La Gala ha preparat doncs, una certa decoració nadalenca, uns centres de taula. Jo porto més la part d'organització, de reserves, d'atenció al client, d'ajudar... I en Jordi, evidentment, la cuina, que és l'expert.
Molt bé, i podem fer 5 cèntims ja, Jordi, del que ens trobarem en aquest sopar, o què podem arribar a demanar en aquest sopar, o si és un menú tancat?
Bueno, hem fet un menú tancat.
Molt bé.
Que no vol dir que no es pugui modificar, podem introduir plats segons el que es vulgui. I començarem amb uns aperitius, que hi haurà pa de coca amb escalivada i anxova, bastonet de fruita seca amb sal Maldon, barqueta de truita de patata amb tomàquet cherry, cullereta de remenat de botifarra negra i poma i pinyons.
Molt
això
bé.
Per començar. Després entrarem amb una amanida de fruits secs, pernil d'ànec i colis de Gers. I com a plat
principal,
filet de porc gratinat amb formatge de cabra i salsa al Porto.
Molt bé, i tot això ho remullem? Amb què remullem tot
sí,
plegat, això?
Sí, amb vins d'aquí, de la terra, de l'Empordà.
M'encanta. Aquest...
Sí, sí, no passa filosofia d'empresa.
A més, no passa ningú pel Gastromoments que no ens parli dels vins de l'Empordà, i ho celebrem, de fet.
Sí, val la pena.
I una qüestió, en aquest trio gastronòmic, aquest casori que heu fet a tres bandes, com us localitza la gent? On s'ha de posar en contacte amb vosaltres?
Doncs tant a través de les nostres webs, que són www.idilium.cat, com casatacasa.cat o directament a l'info@casatacasa.cat, on gestionem tant reserves com informació tota la que vulguin, opcions que no ho hem dit, però també per gent que tingui una idea diferent, si li ve de gust fer un esmorzar de grup, un aperitiu per l'empresa, doncs estem encantats de fer-ho, que només cal que ens truquin i els hi proposarem.
Doncs això ho trobo fantàstic, la veritat, és una de les idees, mira, si m'ho permeteu, més brillants que he trobat en els darrers dies, perquè tothom estava oferint el mateix, llavors oïdors i oïdores, tingueu clar que aquest trio ens sentirem a parlar. I de fet hem de deixar-ho aquí perquè tenim a la nostra sommelier de guàrdia que ens espera i que ens oferirà un vi. No marxeu, que així podeu prendre nota.
I, tant, no.
I celebrar aquest matrimoni a tres. I no ho dubteu, tant Gala com Joana i Jordi, de qualsevol cosa, que aquí som, que si voleu algun dia fer alguna píndola. De fet, quan passi el Nadal us trucaré. Perquè m'expliqueu com ha anat aquesta aventura.
Molt fet.
Família, anem a escoltar a la Laura Marramon.
Moltes gràcies.
A Gastromoments, la nostra sommelier de guàrdia.
Laura Marramon.
Doncs després d'escoltar els companys de Casa ta Casa i d'Ilium Serveis, ja ho dèiem, ja fèiem aquests 5 cèntims que tenim entre nosaltres ja, la Laura Marramon, molt bon dia.
Bon dia.
Laura, a l'estudi avui respira un cert romanticisme, eh?
Ai, sí.
Avui això de Casa ta Casa m'ha agradat molt.
Sí, el Nadal i
el
tot,
Nadal.
Sí.
Tenim aquí tot el personal esperant amb candeletes per saber quina és la teva recomanació en forma de vi avui.
Bueno, davant de tanta expectació he triat un vi galardonat, un vi que se l'ha de galardonat com el millor vi català, segons els Premis Vinari, que és uns premis que organitza el vadavi.com, el diari dels vins catalans. I doncs aquest vi és un vi de l'Empordà, i clar, no podíem deixar de mencionar-lo. És la Garnatxa d'Empordà Solera 2002, i és un vi d'un celler de Garriguella, que és el Mas Llunes. Llavors, doncs, bueno, com ja bé sabràs, és un vi dolç que és perfecte per acompanyar qualsevol sobretaula, postres, aperitius... És excel·lent.
Molt bé. Laura, però concretem una mica més. Això és que jo sempre te faig una mica... Sóc en Pere Punyetes, en aquest cas. Vull que m'atenquis alguna cosa, cert? De dir, en Jordi s'ha de prendre aquest vi o s'ha de menjar aquest vi? Amb què el faig?
Home, no. A veure, aquest vi té uns maridatges precisament molt concrets, que és com t'agrada de tu, eh? És un vi que, a veure, el podríem maridar per començar, com ja havíem comentat algunes altres vegades, com qualsevol vi dolç natural en general, marida molt bé amb els foie gras, amb els formatges blaus, tot això, diguéssim, acompanyat d'alguna marmeladeta, si de cas, i després també va molt bé pels fruits secs, per tot el que són els postres de músic, pastissos de xocolata amb anous, també aniria molt bé per un mató amb mel, és a dir, qualsevol tipus de postres que tingui aquesta combinació, diguéssim, amb la fruita seca, que és molt el retrogust que et deixa aquest vi, no? D'avellanes, anous...
I Laura, quan parlem de l'Empordà, sempre surten els vins dolços en referència. Per què això? Per què l'Empordà també és una terra tan senyalada al vi dolç?
Mira, l'altre dia justament es va fer una jornada que era la jornada del Lledoner Roig. I és una jornada que es va fer a l'Empordà perquè és que és una varietat de raïm que el 98% del Lledoner Roig de Catalunya està a l'Empordà. Després també en trobem una miqueta al sud de França, no? I bé, és una varietat que, si bé es poden elaborar vins blancs, vins rosats, però bàsicament s'utilitza pels vins dolços, perquè és una varietat de caire oxidatiu. I llavors, doncs, jo crec que és la varietat que més ens representa i, per tant, els vins dolços serien els vins que més ens singularitzen.
Laura, jo ara, mira, aquí rumiant, jo estic rumiant una entremaliadúria que podríem fer plegats i, per què no, explicada en aquests micròfons, que seria una ruta de vins dolços per l'Empordà. Jo trobo que seria fantàstic, això.
Home, això seria... Mira... És increïble. Si tu comences a tastar cada vi dolç de cada celler, te n'adonaràs que cadascú el fa diferent i, en fi, des d'una riquesa organolèptica bestial.
De fet, tinc que dir una cosa dels vins dolços de l'Empordà. No n'he tastat cap que no m'hagi agradat. No, és ben cert, eh? I enamorat, alguns d'ells inclús m'han arribat a enamorar.
Sí, tenen aquesta propietat i, a més, com que malauradament són uns vins que se n'ha reduït molt el consum, potser perquè el seu preu és elevat, el que passa que tenen un preu elevat que s'ha de contemplar com que no te l'acabaràs, l'ampolla. És a dir, si és com una ampolla de vi blanc o de vi negre, la consumiràs en el mateix sopar, una ampolla de vi dolç probablement la pots guardar i te pot durar tota una setmana, si no dues, per acabar els àpats.
Oïdors i oïdores, ho deixem aquí. Estigueu alerta i seguiu a la Laura Marramon, a l'arroba Masramon, és així, és el teu Twitter.
Aquest és el Twitter on estic de guàrdia.
On està de guàrdia, qualsevol consulta en el món del vi i altres begudes també, perquè sí, que diu que no ella, que sí que en domina. Aquesta gent, mira, els sommeliers, si algú teniu, és que teniu bon nas i bon paladar. I us agrada el bon menjar i beure. Sí. Així, no m'arriguis, que sí que és ben cert, això. Família, ho deixem aquí. Laura, t'espero la setmana vinent amb una altra recomanació.
I tant.
I acomiadem a tot el personal que tenim als estudis avui.
Per suposat.
Vinga, fins la propera.
Parada i Fonda, les millors propostes gastronòmiques de les comarques gironines.